Ràdio Estel.
Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat. Cada dia a 8:15 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. El col·làgen és una proteïna fonamental per mantenir els ossos i les articulacions en perfecte estat. Però a partir dels 25 anys, la seva síntesi es ralentitza. Collagenium és un complement natural amb col·làgen hidrolitzat, magnesi, àcid hialurònic i vitamina C que contribueix a la formació de col·làgen pel funcionament normal dels ossos, cartílags i tendons. Mou-te al teu ritme amb Collagenium i que res et pari. Troba Collagenium de Jazz Podium a l'herbolari i a la teva farmàcia habitual. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'anar al teatre. Ràdio Estel et desitja un feliç any nou. La Taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la Taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Bon dia i bon any nou, amics, amigues de la Taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres en aquest dia en què encetem amb joia i esperança cristianes un nou any. Esperem que sigui ple de tot allò que necessitem per a ser feliços. Siguin benvinguts a aquesta edició extraordinària del programa La Taula de l'Evangeli. Anem a escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, i dia en el que a l'Església celebrem també la Jornada per la Pau. Són els nostres tres convidats, Àngels Arrabal, del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, de Barcelona. Hola, bon dia i bon any.
Bon dia, bon any, bon de tot.
Bon de tot. L'Eulogi Broto és jurista i professor de dret canònic a l'ISCREP, Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Bon dia, bon any.
Bona entrada d'any a tothom.
Això. I mossèn Ricard Barba, rector de les parròquies de la Vall de Boí, el bisbat d'Urgell. Bon dia i bon any.
Bon any, que comenceu l'any esquiant.
Ja fa propaganda pel domini, no? Està bé. La taula de controls a les bones mans avui d'en Jordi Carretero. L'Àlex Alsina produeix el programa i Maria Marín, qui els està parlant, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Per Nadal, Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura és del llibre dels Nombres i del capítol 6è.
En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Digues a Aaron i als seus fills, beneïu el poble d'Israel amb aquestes paraules: que el Senyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor et faci veure la claror de la seva mirada i s'apiadi de tu, que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau. Així interposaran el meu nom a favor del poble d'Israel i jo el beneiré».
Els sacerdots de l'Antic Testament reben l'encàrrec de beneir els fidels que van al lloc de culte, transmetent-los així la benedicció de Déu i la pau. També és per a nosaltres, en iniciar el nou any, aquesta benedicció plena de contingut, amb la vinguda del Fill de Déu a casa nostra. Qui comença? Ricard?
Val. Aquestes lectures que ja també connecten amb les de Nadal, i crec que tot el caire de lectures de Nadal té una cosa que em crida a mi molt l'atenció i m'agrada moltíssim. Veure. Doncs aquesta és una idea que es repeteix molt. Jo crec que és extremadament important per nosaltres, ja que, per dir-lo d'alguna manera, maneguem o portem una realitat que no es pot veure, que és la fe, la espiritualitat, la mística, els sentiments interns, que ara les lectures ens indiquen que tothom pot i ha de veure. Com que la fe no es veu, l'esperit no es veu, la mística no es veu, doncs és interessant la reflexió. Què és el que han de veure? Si posem un exemple, aquelles persones que no tenen fe, per exemple, o que tenen una altra fe. Què és el que han de veure en nosaltres? Perquè puguin gaudir o copsar la salvació que Déu proposa.
Doncs probablement el que la gent hagi de veure en nosaltres sigui aquesta mirada de Déu, de la que parla el text, no? Que el Senyor ens faci veure la claror de la seva mirada. Si nosaltres som capaços de veure la mirada de Déu amb l'estimació i la benedicció que ve d'aquesta mirada, probablement serem transformats de forma que els altres puguin veure a través de nosaltres aquesta mirada amorosa i humanitzada de Déu a través de la nostra actuació, del nostre bon fer.
Bueno, any nou, vida nova, no? Diuen. Doncs, home, aquesta lectura, bueno, a mi em porta grans records de situacions difícils, però que el Senyor et beneixi i et guardi, el Senyor et faci veure la claror de la seva mirada, no, són textos que fem servir a la litúrgia d'exèquies, a la benedicció dels cossos dels difunts i tal, no? La vida en plenitud a la resurrecció, és a dir, vida nova en plenitud, un dia com el dia de Cap d'Any, d'any nou, que ens porti una lectura que mirar Déu com a resurrecció per una vida nova és una mirada d'esperança, una mirada d'esperança per tots aquells que en aquestes festes tenen dificultats i han perdut certs estimats, i per tant pues, és una lectura que té, a mi sempre personalment, per experiències viscudes, em porta aquesta dualitat, no? la joia i la tristor de la pèrdua d'algú, però amb l'esperança d'aquesta mirada nova en la resurrecció en el Senyor. Tinguem esperança, que és la fe, l'esperança i l'amor són les virtuts que necessitem en aquest any nou que comencem.
Això. I si totes les nostres actuacions d'aquest any que comencem, a totes elles interposem, com diu el text, el nom de Déu, el nom del Senyor, probablement siguin més fructíferes, siguin més plenes, més autèntiques i més favoridores per a tothom, perquè és Déu qui treballa a través nostre, o qui nosaltres ajudem a Déu a treballar sobre els altres. Som instruments.
Ho sent, Ricard?
Jo relaciono una miqueta escoltant el que diu vosaltres. Jo relaciono també la mirada con el enterarse. Ara estem en temps de festes i tal, i ningú vol notícies dolentes, ningú vol molestar-se per res. Però a vegades la mirada, el saber mirar, és una manera d'enterar-se. Jo crec que una de les característiques més pròpies del nostre Déu, del Déu de Jesús, és l'acceptar i el portar la realitat tal qual és. És a dir, jo crec que hauríem de demanar aquest any en les circumstàncies que estem vivint per tot el món, perquè no solament és el nostre petit país, sinó per tot el món, que Déu ens doni una capacitat de mirar i d'enterar-nos veritablement de lo que passa, perquè serà una de les condicions fonamentals per poder respondre als reptes, dificultats, problemes i encerts que l'any que comença els tindrà, com tots. Per tant, la capacitat de veure, Sant Pau fins i tot diu, la mirada interior, que no és únicament, crec jo, mirar-se a si mateix, els meus sentiments, la meva espiritualitat, el que jo sento dins, el que tinc dins, sinó des de l'interior mirar l'exterior, comprendre, enterar-se, actuar. Jo crec que també és un repte, i per mi és un repte que ens hauria d'omplir d'alegria als creients. És a dir, la capacitat de transformar el món, de construir formes més positives i més bones per tothom. És un recte bo per un any que comença no solament a primar-se o anar al gimnàs o que ara deixo de fumar, sinó posem-nos rectes grans, vull dir, coses veritablement que ens gastin en l'any, vull dir, que ens desborden, que utopia, vaja, utopia dura de l'Evangeli.
Amén.
Qui s'hi apunta?
Bueno, jo intentaré començar per no engreixar-me abans de fer el propòsit de primar-me. Mira, ahir a la tarda estava sentint una conferència d'un professor de la universitat que deia: estem molt informats i tenim molt poc coneixement. Vull dir, potser aquesta hauria de ser un propòsit, no? Perquè t'arriba la informació i gairebé et rellisca. I totes aquestes problemàtiques del nostre país petit i del món gran, si no tenim el coneixement del per què passen, com passen, que nosaltres també som responsables del que està passant a l'altra punta del món, no ens permetrà tenir i formar part de la solució d'aquesta utopia evangèlica, no? Vull dir, no solament saber què passa, sinó prendre consciència de que som nosaltres formem part del problema, també, moltes vegades. I tenim obligació de formar part de la solució.
Continuem endavant. Ara escoltem la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia i del capítol 4.
Germans, quan el temps arriba a la seva plenitud, Déu envia el seu fill, nascut d'una dona, nascut sota la llei, per rescatar els que vivien sota la llei, perquè obtinguessin ja la condició de fills. I la prova que són fills de Déu és que l'esperit del seu fill, que ell ha enviat, crida en els nostres cors: Abba, Pare. Per tant, ja no ets esclau, sinó fill. I si ets fill, també ets hereu, per gràcia de Déu.
Pau escriu als Gàlates que Déu va enviar el seu fill, nascut d'una dona i nascut sota la llei de Moisès, per rescatar els que vivien sota la llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills.
Aquesta lectura, relacionant-la amb l'anterior, podríem dir que nosaltres som fills de la llibertat. Déu és llibertat. Per tant, som fills de la llibertat. I precisament en aquest procés de construir-nos nosaltres mateixos i construir un món bo per a tothom, una societat positiva, agradable, solidària, la llibertat és important, extremadament important. Per decisió personal, poder exercir-la, i també perquè quan seguim massa un tipus de dogmatisme o fundamentalisme, tallem llibertat i no construïm, tanquem. I el projecte de Déu crec jo que està precisament en aquesta frase tan exquisita: ja no ets esclau.
Sí, és una lectura també amb un context molt, molt jueu, molt difícil d'entendre des d'un concepte nostre, no? Com parla, és molt jurídica aquesta lectura, diu, els fills nascut sota la llei, per rescatar aquells que viuen això? Sota la llei, perquè ho tinguin una condició jurídica de fills, però la conclusió és molt bona, no? Diu, donat que ets fills, ja no ets esclau, sinó fill, com dèiem. I si ets fill, i aquesta és la conclusió, també ets hereu. És a dir, en el concepte jurídic jueu antic, ser hereu vol dir ets propietari per avançat, propietari en vida, abans de que falti el pare. Per tant, la gràcia de Déu amb l'arribada del seu fill ens ha fet propietaris del regne de Déu. És a dir, és la misericòrdia plena fins a la gratuïtat absoluta. És a dir, ens ha fet amos de la seva obra, del seu projecte, no? I aquest és el regal més absolut que pot fer Déu als homes. No només donar el seu fill, sacrificar-lo, fer-lo baixar als inferns, que sempre parlem de la resurrecció, però recordem que primer ha estat 3 dies, va descendit als inferns. És a dir, el sacrifici més gran, i fins i tot llavors els dona als homes tota la seva obra, tot el seu patrimoni. Per tant, la gratuïtat de Déu cap a la humanitat és absoluta. Fem-li mereixença. Participem amb ell com un bon hereu de cuidar-la.
Sí, perquè
amb tot aquest quadre legal que has plantejat, al final de tot diu, sou fills per gràcia de Déu. És a dir que, primera, la gran llibertat de Maria, com deies tu, Ricard, la gran llibertat de Maria a l'hora de dir que sí. Aquesta ja és la primera gran demostració de que no som xais, que no fem les coses per inèrcia, sinó que Déu compta amb nosaltres perquè siguem voluntàriament, perquè acceptem la seva voluntat amb independència de la nostra persona. I després de tota aquesta cosa legal, per mi tan complicada, per desconeixement, evidentment, però sou fills de Déu per gràcia de Déu. Vull dir que la gratuïtat està per sobre, a dintre i al final de tota aquesta filiació.
Aquí seguint el que diu, sí, també el que ha dit de l'eulogi de propietaris, també la paraula... Ui, jo posaria, des de la meva perspectiva, entenc la teva i crec que l'entenc, constructors. I connectaria les lectures de la Sagrada Família que Anna demana un fill per entregar-lo. És a dir, nosaltres construir un regne que no és nostre i que s'ha d'entregar a les generacions perquè ells també continuen la construcció. En aquest sentit és que jo la paraula propietat és com una mica per mi tancat. Constructor significa el que fan els constructors, vaja, el paleta que ha fet la casa on jo visc, potser que ja ni sigui al món, però jo estic visquent ahí. I segurament un altre. I un altre vindrà i l'haurà de reparar i tornar a refer i canviar una cosa. Jo entenc molt en aquest sentit. I, per tant, la llibertat. I voldria aquí remarcar una qüestió que crec que és important en el sentit de la llibertat. En la nostra Església, en aquest moment, hi ha certs reparos en el Papa francès perquè proposa precisament, fins i tot en la construcció de la família, la llibertat. La capacitat de que el creient, des de la seva pròpia consciència, pugui decidir el que és més convenient, fins i tot dins de la nostra mateixa litúrgia i dins dels nostres sagraments. Jo crec que aquí és un element important de remarcar. El Papa Francesc té molt clar que nosaltres no som esclaus i que, per tant, això és un avantatge, però també una dificultat. Perquè has de decidir, has de ponderar, has de veure, que és la primera lectura, i, per tant, has de construir. Jo crec que aquesta petita lectura de Gàlates és bastant interessant en això.
Alguna cosa més? No? Doncs proposo que ja passem a escoltar la darrera lectura, però abans, com sempre en aquest moment del programa, recordem als oients que estem fent la tertúlia amb aquests convidats. Eulogi Broto, jurista i professor de dret canònic a l'ISCREP, Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, amb l'Àngel Sarrabal, del Santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona, i amb mossèn Ricard Barba, rector de les parròquies de la Vall de Boí, al Bisbat d'Urgell. Ara sí, l'Evangeli, de Sant Lluc i del capítol segon.
En aquells temps, els pastors anaren a Belém i trobaren Maria i Josep amb el nen a la menjadora. Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit d'aquell infant, i tothom qui ho sentia es meravellava del que deien els pastors. Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava. Després, els pastors se'n tornaren, glorificant Déu i lluant-lo pel que havien vist i sentit. Tot va trobar-ho tal com els ho havien anunciat. Passat 8 dies, quan hagueren de circumcidar-lo, li posaren el nom de Jesús. Era el nom que havia indicat l'àngel abans que el concebés la seva mare.
Relat de l'adoració dels pastors i escena de la circumcisió de Jesús, que es correspon cronològicament amb el dia d'avui, 8 dies després de Nadal. Sobresurt en el fragment breu la figura de Maria, que conservava aquests records en el seu cor i els meditava, diu la lectura. I diuen? Qui comença?
Jo continuaria en la línia que ja ha plantejat de veure. Aquí torna, crec jo, l'Evangeli en alguna de les seves dimensions, torna a repetir, diu, havent-ho vist en els propis ulls, remarca molt això, en els propis ulls. I després diu, Joan, pel que havien vist i sentit, qui connecta un altre sentit humà importantíssim en la fe. Veure i escoltar. que aquí estan les dues finestres obertes del nostre cos, del nostre ànima, a tot el que hi ha en aquesta realitat. I jo torno a repetir, perquè crec que és important, no solament l'hauríem d'agafar des d'una visió espiritual o espiritualoide, perdoneu-me la paraula, de sentir sentiments, les meves percepcions, els meus conceptes, sinó de veure veritablement el que hi ha i el que nosaltres podem transformar. I el que és una comunitat de persones que s'estimen. La societat ha de veure això, que nosaltres ens estimem i estimem els altres, en accions concretes, directes, eficaces, clares, definides, que es puguin veure, vaja, que siguin notablement visuals.
Sí, la humanitat necessita aquesta tangibilitat, no? Aquesta seguretat. I Jesús neix amb la necessitat de que ho vegin, i mor i ressuscita amb la necessitat que ho vegin. A mi aquest fragment sempre em recorda a la nafra i el dit de Tomàs, i sin que no ho vegi o ho toqui, no m'ho creuré. Aquí és pràcticament el mateix, estan parlant de tot allò que s'havien anunciat, ho van trobar com els havien, i per tant ho van creure, no? Benaurats nosaltres, no?, si creiem sense haver vist.
Ricard,
jo continuo en la línia que ja he dit, i ho animaria a tots els que ens escolten, i amb tota humilitat i respecte, no tinguem por a la veritat. No tinguem por a lo que veiem, a lo que ens trobem cada dia. Agradable molt sovint i desagradable també. No passa res. És lo agradable està per construir-lo i refer-lo i encara augmentar-lo, i lo desagradable està per reconstruir-lo, refer-lo, ressuscitar-lo, tornar a donar vida a lo que no té. El creient ha de tindre una profunda esperança a partir de la gran força interior que comporta la presència divina.
Perquè ens desanimem fàcilment, o què?
Jo crec que ens desanimem i ens espantem.
Mm. Per què?
Perquè les coses són dures, vaja. Les situacions són dures, i d'una família i en general són dures. De guerra, precisament, la jornada de la pau, la guerra, de condicions molt complicades i extremadament difícils. I dos, en part, perquè jo crec que hi ha un grup de persones en el món interessades en que estiguem tots morts de por, que tinguem por, que tot, vull dir, augmentar aquesta sensació d'inseguretat, d'inestabilitat, de risc de la pròpia vida, i de que millor no et fiquis en problemes, millor no avancis, quédate quieto, tranquil, mira que les coses són complicades. Jo crec que hi ha moltes més raons, però aquí n'hi ha dos. Una, la duresa mateixa de la vida, i dos, que hi ha gent interessada en construir el seu poder, la seva riquesa, els seus interessos, a partir de la gran por social i de que tinguem por. Però exactament l'Evangeli, si recordem, repeteix aquesta paraula, no tinguem por, no tingueu por. És a dir, nosaltres som gent valenta, gent capaç, i hem de fer consciència d'això. Ser fills és fer consciència d'això.
Però no es podria perdre, no s'hauria de perdre el context de la comunitat, perquè quan som actuem individualment com a cristians,
clar,
malament.
No
tenim
res.
La força, en canvi la comunitat ens dona aquella força. Som conscients de que és la comunitat que ens dona també la força. Déu ens dona la força, però en la comunitat progressem, creixem, madurem, ens il·luminem i podem il·luminar.
Connecto una paraula que has fet servir. Som conscients. Jo crec que en la comunitat no s'ha de ser conscient. S'ha d'experimentar que estem en terreny segur. És a dir, la comunitat cristiana ha de donar terreny segur i fraternal a cadascú dels seus membres. I això, no ho entenc jo, no és una consciència interna, sinó és una experiència externa. Jo estic entre amics, entre germans, en la família, i en una família ben avinguda, ben construïda, i que me possibilita precisament optar i lluitar per los rectes, per les utopies de l'Evangeli i per la realitat que s'ha de transformar. És a dir, no és una evidència interna. Jo soc molt bastant al·lèrgic a aquest tipus de cristianisme molt interiorista, de molta qüestió interior, i no d'evidència. És a dir, jo si estic en una parròquia com la que estic jo de Boí, necessito veure, experimentar i sentir que els fidels de la parròquia m'estimen, com a capellà i com a Ricardo Barba. I si jo me trobo així, jo avanço. I dic jo, perdoneu-me l'expressió, pot ser individualista, però qualsevol dels membres de la comunitat. La comunitat cristiana és el terreny segur on el creient reforça forces, construeix espiritualitat, produeix mística i avança sobre el món, crec jo, vaja.
Que poc que em queda per dir a mi, després de tot això. No, Jo crec que aquest hauria de ser un desig per aquest any que comencem avui. Fer comunitat, perquè jo crec que moltes vegades els cristians anem a l'església, però no ens sentim església. No ens sentim comunitat, no som conscients d'aquesta força transformadora que tenim, precisament d'aquesta societat tangible a la que un cop sortim de l'Eucaristia o de l'acte litúrgic al que anem, siguem capaços de transformar el món. Anem, però no ens sentim església. I potser aquest hauria de ser un bon desig per aquest any.
Ara, jo dic, no ho sentim perquè pot ser que no ho fem. És a dir, no és un sentiment creat a nivell d'un inconscient o un subconscient o d'un voluntarisme intern. És una experiència de fraternitat. És a dir, jo estic entre hermans. I això no cal fer consciència, no sé si em faig entendre, quan és una realitat. És a dir, jo sento que la meva mare m'estima. No perquè sento en una elaboració intel·lectual o psicològica o voluntarista, sinó perquè és que aquesta dona fa tot el que pot per mi.
Experimenta.
Sí, en el menjar, en la cura, en les paraules, en
els gestos de cada dia.
Clar, en la tendresa concreta de les seves mans. Aquesta realitat física és evident per mi, ha de ser evident.
Sí, aquesta realitat i aquesta evidència és la que hem de guardar en el nostre cor, aquests records en el cor, que són els que ens fan després comportar-nos i fer les obres que deriven d'aquestes vivències personals. És molt difícil estimar si no has viscut que t'han estimat. Per tant, aquesta frase de Maria, que surt a molts fragments de l'Evangeli, de que guardava el record, els meditava i per obrar en conseqüència. Aquesta ens acosta molt a la visió de proximitat amb la divinitat. I crec que és la que hem de tenir tots, eh? Guardar aquests records d'amor en el nostre cor perquè el nostre cor doni fruits d'amor.
D'allò que està ple el nostre cor, serem capaços de compartir-lo.
Ara, si em permeteu un comentari de lo que has dit tu, Eulogi. Jo he treballat tota la meva vida amb persones que en gran nombre no han sigut estimades, malgrat estimen. És a dir, jo crec que la complexitat d'estimar és per tothom. Els que hem sigut estimats tenim una complexitat també en estimar l'altre. Hi ha una dificultat diferent al que no ha sigut estimat, per dir-lo així. Però el recte és quasi de la mateixa envergadura per els dos. És a dir, una persona que no hagi sigut volguda o maltractada a la vida té una necessitat tan gran de ser estimada que necessàriament s'ubica en aquest desig la capacitat d'estimar un altre. És a dir, el recte és total.
Doncs ja hem arribat al final del nostre programa en el que hem comentat la litúrgia d'aquesta solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, avui dia d'any nou. Agraïm moltíssim la col·laboració dels nostres tertulians. Gràcies, Eulogi Broto.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Ricard Barba.
Molt de gust.
Gràcies, Àngel Serrabal.
A tu, per la confiança.
Gràcies al Jordi Carretero, que ha fet possible la part tècnica del programa. I, com no, gràcies a vostès pels seus missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb suggeriments, opinions i comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem l'adreça electrònica taulevangeli@radioestel.cat. taulevangeli@radioestel.cat. També dir-los que tornem a tenir una altra cita radiofònica amb vostès, si ho desitgen, aquest diumenge, Diada de Reis, Epifania del Senyor, per escoltar i comentar les lectures de la missa. Els hi esperem a Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Des de Ràdio Estel, us desitgem feliç any nou. Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.